Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Al 112 va rebre durant l'any 2024 19.484 trucades des de Sant Cugat. És només un 0,03% inferior de les que es van atendre durant el 2023. És a dir, es van fer 5 trucades menys. Per temàtica, les trucades sobre qüestions de seguretat, assistència sanitària i trànsit han estat de nou les que més sovint s'han fet des de la ciutat. Tot plegat són dades publicades pel Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència, que facilita la segmentació per municipis. Pel que fa al requeriment policial de les trucades al 112, els Mossos d'Esquadra van comptabilitzar 7.875 incidents. És a dir, que el 40% de les trucades al 112 des de Sant Cugat han acabat requerint atenció policial. El judici de l'acusat d'agredir sexualment a 8 dones de Sant Cugat entre el gener de 2020 i l'abril de 2021 ha quedat vist per sentència aquest divendres 14 de febrer. El procés, que ha comptat amb 3 sessions, ha finalitzat amb la declaració de l'acusat, que només ha volgut respondre a les preguntes de la seva advocada. La Gresca, la Rauxa i la Xerinola tornaran a regnar Sant Cugat del 27 de febrer al 5 de març. Amb el Carnaval complirà la ciutat de propostes amb el Ball de Gitanes com a acte estrella. La Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat ha donat a conèixer aquest dijous la programació i, com en l'edició anterior, ha lamentat la manca de suport de l'Ajuntament. Des de l'organització de la festivitat asseguren que han hagut de fer malabars per garantir la celebració de les activitats, ja que, tot i comptar amb més pressupost que l'any passat, continua estant molt per sota del que Sant Cugat mereix, han dit. En aquest sentit, des de la comissió exigeixen un pressupost digne que permeti a la festa ser el que realment ha de ser, segons paraules de la comissió. El nou Capità Amèrica i Bridget Jones són els grans protagonistes de la cartellera de cinema d'aquest divendres, amb Capitán Amèrica Brave New World, el primer film de Sam Wilson com a Capità Amèrica en substitució de Steve Rogers, i amb Renée Zellweger, que es torna a posar a la pell del seu paper més conegut, a Bridget Jones, Loca por él. Les sales del centre comercial també proposen el comiat d'una de les sagues més icòniques de l'anime, amb l'estrena de Shingeki no Kyojin, The Last Attack. I de moment això és tot. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bona tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres i anem amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs destacar aquesta hora que l'autovia 2 es troba tallada a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona per un accident. Tot i així, no hi ha retencions en aquest punt perquè estan desviaments cap a la Nacional 2 per la sortida 526 i després els vehicles poden tornar a entrar a aquesta autovia 2. Abans d'això, a la AP7 hi ha un accident a Sant Celoni que talla un carril en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha 2 quilòmetres de cua en aquesta autopista AP7. I pel que fa a vies més properes a Barcelona, destacar retencions a 58 entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a la Galeria Catalana. També cues d'entrada per la B20, per la Pota Nord, avui des de Montigalà fins al nus de la Trinitat. I encara es mantenen aturades a la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs, per una incidència que hi ha hagut a tocar del nus fa estones. S'ha resolt ja aquesta incidència, ja hi ha tots els carrils oberts a l'intocar del nus de la Trinitat, però encara hi ha retencions des de la Barceloneta fins a Bon Pastor en sentit Besòs. De moment, això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Nascuda a Ourense, la nostra convidada d'avui va establir de joveneta la seva primera vinculació amb la música i ho va fer a través de la flauta travessera. Però ara se la reconeix arreu com a DJ i compositora de música electrònica. Després d'estar vinculada amb ciutats com Madrid, Berlín, Barcelona, ara Cora Novoa s'ha establert a Sant Cugat. Cora, benvinguda.
Un plaer estar aquí i gràcies per la invitació.
El català l'entens?
Perfecte.
Sí?
Sí.
Molt bé. I comences a fer ja algun intent?
Començo, però me costa.
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 Molt bé. També ens acompanyarà en l'entrevista el Joan Muñoz, el nostre productor. Joan?
Bona tarda, Carme. Poquet. Parlaré poquet jo avui. Jo avui estic duient, però sí, alguna aportació faré.
Doncs, Cora, ens interessa saber... Clar, és que tu estàs en un àmbit que és superespecialitzat, el de la música, però més la música electrònica. Quan comença la teva relació? Jo ara parlava en la presentació de la flauta travessera, que no té res a veure.
Yeah.
Com arribes a atrapar-te per a la música electrònica? Què és el que et porta fins allà?
Pues en realidad creo que fue por la radio. Cuando vivía con mis padres, que era, claro, pequeñita, siempre teníamos la costumbre de escuchar la radio mientras comíamos y poníamos siempre Radio 3. Y gracias a Radio 3 pues descubrí la música electrónica, grupos como Portishead, que, bueno, un poco más alternativos, y al final me hicieron descubrir que existía otros géneros más allá de los clásicos, ¿no? Que yo, la verdad, soy amante de todos los géneros musicales y no hay música mala, sino hay que buscar el momento, ¿no?
Però tu en el teu cap ja anaves pensant a dedicar-te a la música, fer de la música la teva professió, o què és el que... a què aspiraves? Què volies fer?
No, en realidad no. Siempre he sido muy amante de la música, sobre todo gracias a mi padre. Y siempre se ha respirado, pues había muchos vinilos, muchos CDs, mucha salsa, flamenco, de todo, ¿no? Y creo que esas ganas de aprender y de seguir investigando, y gracias a la radio, pues me hicieron seguir pues un poquito mi instinto y fue sin querer dedicarme a esto. O sea, fue a través también de estudiar informática que descubrí que se podía hacer música con ordenadores. Y dije, vale, esto es lo mío. Entonces ya me fui a Madrid a estudiar porque no había... donde yo soy de Ourense, es una ciudad muy pequeñita, no había nada para estudiar algo así, producción de música o ser DJ. No, sin ninguna intención, ¿eh? Los estudié diciendo, bueno, me gustaría formarme y trabajar en la industria musical.
¿A qué edad te vas a Madrid?
Con 19 años. Sí.
19 años.
Sí.
¿Ya vuelves de casa teva? I a partir d'allà has continuat fent camí, no?
Sí, sí, o sea, yo ya en Ourense yo ya hacía música, entonces por mi cuenta, y fue llegar a Madrid y continuar. Entonces yo estaba trabajando de técnico de sonido y paralelamente seguía haciendo música hasta que hubo un momento en el que un impasse en el que me fui a Berlín a vivir y justo una agencia de contratación se interesó en mi perfil como artista y me dijo, vale, te quiero fichar y bueno, a partir de ahí me tiré a la piscina y a ver qué tal, y hasta ahora, hasta hoy.
¿Por qué te vas a Berlín?
Porque creo que tenía ganas de explorar y de conocer mundo y de alguna manera Madrid en 4 años, pues yo terminé los estudios y también estaba trabajando, ya lo tenía conocido, necesitaba más. Entonces Berlín sabía que era la cuna de la música electrónica y quería descubrir más.
Claro, es el millor lloc, ¿no?
Jo tinc una pregunta respecte al que fa a l'educació i a la formació. Clar, d'això estem parlant de gairebé fa 15, fa 20 anys, aproximadament. Com ha canviat una mica el concepte de formar-se per ser DJ? Perquè ara mateix és una professió molt més reconeguda, no és molt estrany veure un noi o una noia que vol ser DJ, però llavors suposo que no era així.
No, había mucho estigma y no había nada, o sea, no había nada de formación. Yo tuve que estudiar técnico de sonido porque no existía nada y, de hecho, estudié 2 meses como una extra, digamos, escolar, una extra de la formación, en donde te explicaban o te enseñaban cómo producir música, pero no era lo más... Lo más importante, fue todo autodidacta, lo mío.
I com desenvolupes una mica la teva imatge? Què serà Cora Novoa? En aquests anys és a Madrid, és ja després a Berlín, o vas a Berlín ja amb una imatge muntada, amb una idea muntada?
Pues a base de prueba y error. En realidad cometí muchos errores también al principio de tener una narrativa o que el proyecto tuviera una identidad estética determinada, pero claro, es que era muy pequeña. Ahora lo bueno es que hay mucha formación y creo que para las generaciones pues más jóvenes tienen un abanico de posibilidades increíble y que bueno que yo de animo desde aquí siempre animo a la gente que siga su instinto, que a mí cuando estudié también técnico de sonido todo el mundo me decía no vas a encontrar trabajo y a mí nunca me ha faltado trabajo. Creo que va más con un tema de actitud y de intentar buscarte la vida. Y aunque te digan 10 nos, igual en la onceava pues habrá otra oportunidad, ¿no? Y se abrirá una puerta.
Ara m'estava imaginant que, clar, quan tu comences tota aquesta aventura, quan inicies tot aquest camí, referents de la música electrònica i referents a dones, segurament tampoc no res, no?
Sí, referentes, complicado, pero para mí el Sonar Festival aquí en Barcelona era uno de mis grandes referentes. Creo que ha puesto en el mapa mundial a Cataluña y sigue siendo un festival icónico que ha marcado un antes y un después en la industria musical, sobre todo de la música electrónica y de tecnologías avanzadas. Entonces, sí que de mujeres, yo diría Miss Kitty, Ellen Alien, pero había muy poquitas, una minoría. Y ahora sí que hay más de DJs, pero sigue habiendo muy pocas como productoras. Seguimos siendo muy pocas, muy, muy pocas.
Hablabas del Sonar, de Barcelona. La teva primera actuació va ser el 2009?
Sí, 2009-2010, sí.
I com la recordes? Perquè, clar, arribar a actuar en un lloc que tu, ara ens acabes de dir, que és un referent per tu, imposava?
Fue un momento que siempre atesoraré toda mi vida. O sea, muy importante y muy especial, porque además ese año cerré, en ese mismo fin de semana, era curioso, pero hubo dos temporadas que se hizo Sonar Galicia. Y era el primer año que se hacía Sonar Galicia. Entonces yo cerraba la carpa del viernes aquí en el Sonar, en Sonar Barcelona, y al día siguiente en Sonar Galicia. Entonces fue como un doble regalo.
Quin és el teu vincle amb aquest festival i com es presenta aquest 2025 en què faràs show, no? Un show
sí.
Nou.
Exacto, es la primera vez desde el 2010-2009 que vuelvo al festival en formato live, es decir, con una propuesta de música en directo, en música electrónica en directo. No voy a estar pinchando música de otros, sino que me llevo las máquinas y hago una interpretación en directo de mi repertorio. Y además con un show audiovisual, con visuales de Tomás Aciego, que es un artista digital increíble y muy, muy ilusionada, la verdad. Y el vínculo que tengo, pues me siento parte de la familia Sonar y desde luego muy feliz, ¿no?, de repetir.
No sents que, pel que fa a festivals, està el Sonar, que evidentment és una referència mundial, i aquí a Barcelona és molt conegut. Has estat a Berlín, jo crec que has notat la diferència, vull dir, no és el mateix la cultura que hi ha de la música electrònica a Berlín, a la resta d'Europa, que aquí a Barcelona, que potser és el Sonar i prou. Has notat que Berlín és una altra cosa?
Sí que se nota que a nivel institucional, aunque aquí en Cataluña la verdad que es una pasada y culturalmente se apoyan proyectos experimentales o con nuevas tecnologías, etcétera, y también nichos como pueden ser la música electrónica, que en otros mercados como en alemán no es un nicho, o sea, es una marca. De hecho está el techno de Berlín está protegido por la UNESCO. O sea, esto se consiguió, por ejemplo, el IVA, digamos, clubs míticos o icónicos como Berghain pagan las mismas tasas que un museo. O sea, no sé si es un 4% de IVA. Esto es ese twist que falta en España y lo que estaría bien, que empezáramos a sentirnos orgullosos y a decir, oye, es que la electrónica está en todo, en producciones de Lady Gaga, en Rosalía, o sea, está en la radio, está en jingles, está en publicidad, o sea, la electrónica es mainstream al final, ¿no? Y creo que es una bueno, es un anclaje también para llegar a nuevas generaciones y hacer cosas nuevas, ¿no?
O sea, ¿tú creus que aquí, per exemple, a Espanya aconseguirem treure aquest... separar el tòpic de, per exemple, la festa, i una festa molt, molt determinada, molt associada a la droga, de la música tecnològica? Perquè al final, a Madrid, sí, sabem que està el Fàbrica a vegades, però el reggaeton s'està apoderant de totes les festes, el reggaeton, tot i que el missatge segurament sigui més brut a la lletra que moltes cancions, que moltes festes de tecno, la festa que està pitjor vista és la de tecno.
Sí, a ver, no sé, yo creo que sigue habiendo mucho estigma con muchos géneros musicales. A mí me encanta, por ejemplo, el reggaetón y la música urbana. Creo que se están haciendo cosas increíbles y que eso, bueno, que sí, que empezó siendo muy machista, pero que dentro de ese género pues ha habido una evolución muy, muy abismal. Igual que con la electrónica, aquí se sigue estigmatizando y un punto clave fue la ruta del bacalao. Si eso hubiera pasado en Alemania, otro gallo cantaría. Y creo que es algo que marcó una época y un antes y un después. Vinieron bandas icónicas de Reino Unido, con Bristol, con Londres, y eso se ha tapado. Se ha tapado y se ha desdibujado porque, bueno, no se quería tampoco quedar con lo realmente importante, que era la cultura y el arte que había ahí.
La Cora, al principi de l'entrevista, la hem definit com a DJ, com a compositora, però és que fa moltes coses, la Cora. La Cora és formadora d'Ableton.
Sí.
Explica què és exactament.
Pues Ableton és un programa con el que hacer música. Está muy estandarizado, de hecho, realmente es pionero porque... facilita mucho el tocar en directo, conciertos en directos, desde jazz, hip hop o R&B o electrónica. Y bueno, a lo que me dedico, digamos que soy profesora titulada, pero no me puedo dedicar a ser docente porque es que no tengo tiempo. Entonces hago puntualmente algunas masterclasses para, bueno, algunas instituciones o...
Sí. ¿Y això, Cora, això de curadora musical?
Bueno, pues sobre todo he hecho trabajos para marcas externas, en la que pues para curar o crear identidades para marcas sonoras. Así como que es importante, ¿no?, la imagen, y puede haber un estilista en una tienda, en un hotel, es muy importante pues la puesta en escena y la imagen que tienes a nivel musical, ¿no? En qué envuelves a esos clientes y bueno, eso es la curación.
Abans la Cora ens parlava de Radio 3. Quan estava a Ourense, quan estava a casa, quan compartia, doncs, les emissions de Ràdio 3 amb la família de ben joveneta, però és que ara tu col·labores. ¿O has colaborado?
He colaborado, sí, sí. Aunque a veces voy, ¿eh? O sea, a Generación Ya y a algunos programas de Radio 3. Me encanta porque también siento que es parte de mi familia y es un regalo. O sea, haber formado parte de forma directa, ¿no?, de un proyecto como Radio 3 que me ha educado, es como, wow, un sueño cumplido, ¿no?
Has tancat el cercle.
Sí, totalmente.
¿No? Parlem del treball més recent.
Parlem de l'H3, This is not about you and me, this is about us. Explica'ns una mica quin és el teu tercer disc d'àlbum, o sigui, disc d'estudi, perdó. Quines diferències hi ha amb els dos anteriors? No sé si la maduresa, el pas del temps, l'experiència, juguen un paper important en aquest tercer projecte.
Sí, a ver, esto es mi último álbum y cierra la trilogía. Es una trilogía de lanzamientos en los que hay, pues eso, aparte de música, pues hay un lenguaje estético y se han desarrollado pues diferentes objetos en relación con el proyecto. Y en este caso, este álbum de lo que habla sobre todo es un poco una crítica social a esta sociedad tan distópica que estamos viviendo, en la que está todo súper polarizado, la disrupción de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el cambio climático, y parece mentira, pero claro, yo llevo trabajando en esto unos cuantos años y de repente fue salir esto, ¿no? Y ahora pues se han sacado muchas cosas a colación, y sobre todo eso, el volver un poco al this is not about you and me, this is about us, volver a ese sentido de comunidad, ¿no? Que al final, como pueblo, tenemos mucha fuerza si nos juntamos y podemos hacer grandes cosas.
Si et sembla, escoltem un petit tros de Todo por ti, que és una de les cançons de l'àlbum.
Sigues a todo.
doncs això era una mica todo por ti. Ara has dit, té un missatge reivindicatiu per fer comunitat. Com la música electrònica pot explicar coses? Per la gent que no som seguidors o que no tenim tant, evidentment, tant coneixement de la matèria, què és, quins són els petits matisos que dius això està volent dir una cosa?
Bueno, a veces está... Evidentemente lo más fácil es usar la voz, ¿no? Cuando tienes un intérprete y tienes un vocalista, es, puedes llegar más directamente a la gente, pero bueno, hay otras formas y de poder allegar ese mensaje y es, por ejemplo, yo sampleo, hago técnicas de sampling. Básicamente lo que hago es grabar speeches o charlas de temática que va en relación con este concepto y las uso en las grabaciones de campo. Por ejemplo, tengo grabadores externos y, por ejemplo, si vamos a una fábrica o si tiene que ver con un entorno X, evidentemente tiene que tener relación con el proyecto. Hice un proyecto en el que estaba todo inspirado en sonidos de fábrica y fui a grabar, ¿no?, allí. Entonces, esa es una forma muy buena, aparte de todo el empaque que le das de identidad visual, ¿no? A los videoclips, en donde es más fácil llegar por el ojo a ese mensaje, ¿no? También redes sociales. Un poco este pack es el que ayuda a darle a la gente a entender el concepto.
Ara que parles de concepte, d'imatge, de xarxes socials, explica'ns una mica què és Seeking the Velvet, perquè és el teu segell discogràfic,
sí,
però té com un concepte més enllà. No és només un segell discogràfic, no?
No, o sea, básicamente se soporta, es un proyecto, si es un sello discográfico, un proyecto creativo que se sustenta en tres pilares: arte, música y tecnología. Y intentamos pues hacer un equilibrio y hacer cócteles con estos tres pilares y proyectos que al final nos apetezca hacer, ¿no? No tanto por una remuneración económica, sino es en donde me siento libre y donde puedo crear sin estar a expensas de un calendario o de si voy a sacar dinero o no. Al final necesito tener ese espacio, ¿no?, de libertad.
La Cora viu a Sant Cugat des de fa uns anyets.
Sí.
Quan arribes tu a Sant Cugat?
Pues más o menos por justo cuando empezó la pandemia, por ahí 2019 o por ahí, sí.
¿Venías de Barcelona?
Venía de Barcelona, sí, yo, pero antes, justo antes, se venía de Londres. Entonces yo llegué a Barcelona y menos mal que, bueno, por cosas del amor. Yo estoy aquí también porque vine aquí por mi mujer, porque me enamoré y la verdad que estoy encantada. Es un sitio espectacular.
Y aquí te has quedat.
Sí, sí, me siento como en casa.
Vam veure el periòdico que va publicar una entrevista teva, que el monestir de Sant Cugat era un lloc especial de la ciutat. ¿Per què?
Me gusta mucho, no sé, el misticismo. Siempre me parecen los sitios sacros muy encantadores y al final es en donde mejor música puedes escuchar a nivel de sonoridad, ¿no? Sobre todo tema de órganos, etcétera, según cómo esté construido, evidentemente. Pero siempre me gustó, siempre he estado muy fascinada por el misticismo y, no sé, conocí la catedral y me gusta mucho ir por allí a los alrededores, sentarme en algún banquito a leer. Es como mi espacio para desconectar y me gusta la energía que tiene.
¿Has entrat?
Sí, sí, sí.
Has entrat.
És precioso, sí.
Parles de la creativitat i de la necessitat de nodrir-la, d'alimentar-la. Com ho fas tu?
Pues intento que no se quede la fuente vacía, la fuente de la creatividad. Entonces, viajar, leer, siempre que rescato algo que me interese, sigo, ¿no? Sigo como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sigue el conejo blanco. Pues intento siempre no perder esas ganas de buscar cosas y de aprender. Así que, no sé, supongo que tiene que ver con... Yes, nací así.
No sé. I, però quines són les coses que et provoquen aquesta... que t'inspiren a l'hora de crear?
Es que todo lo que no he hecho.
¿Sí?
Me gusta hacer cosas, por ejemplo, en el estudio, cuando estoy trabajando, produciendo, etcétera, o producir a otros artistas. Me gusta siempre aprender, investigar técnicas nuevas. Si estoy siempre haciendo lo mismo, me aburro. A lo mejor luego vuelvo a técnicas antiguas, pero las renuevo. O no sé, ¿qué me inspira? También me gusta muchas temáticas. Me encanta muchísimo la cultura clásica, la cultura grecorromana, la mitología. Es que me encanta todo lo que... Es que me gusta de todo. Ja te podria dir-te una cosa.
Has parlat durant tota l'entrevista que vas d'aquí cap allà, has estat a moltes ciutats. Una vegada establerta a Sant Cugat, ja ho dius, per amor, amb família,
sí.
Ja són gairebé 5 anys, a tothom ens agrada fer-nos nostre el lloc on estem. No sé quins són els teus llocs de confiança ara que portes 5 anys a Sant Cugat. Mira, sempre vaig a aquesta botiga a comprar X cosa. Quins són els teus indrets de Sant Cugat?
Hombre, te voy a decir uno, la bolera.
Ah! A la bolera, el restaurant.
Sí, el restaurant de la bolera. És que nos encanta, nos da muy... de comer, nos tratan súper bien y es, bueno, un sitio al que vamos muy asiduamente. Luego también, bueno, la catedral, evidentemente, y bueno, dar paseos, el pie de Chambri también.
El pie de Chambri.
Sí. Mm. y no sé, ahora me he quedado un poco en blanco, pero sobre todo, estos tres sitios son especiales para mí, sí.
O sigui que, Cora, tu fas vida a Sant Cugat, encara sí. Que et moguis molt, fas vida a Sant Cugat.
Sí, totalmente. Yo entre semana, los fines de semana puedo viajar, pero hago mi vida aquí. Yo aquí soy feliz, me siento como en casa, necesitaba sentirme que volví al pueblo, porque yo vengo del pueblo y echaba de menos esto. Y Sant Cugat al final me habéis recibido con los brazos abiertos y me siento súper a gusto aquí.
¿On et podrem escoltar próximament? Una actuació...
Pues mira, este fin de semana estoy en Sevilla, el siguiente en Bulgaria y el siguiente estoy en Barcelona, en el Nizza, en la Sala Polo.
Ostres, doncs mira...
El 28 ja. De febrero.
28 de febrer. Doncs escolta, Cora Novoa, moltíssimes gràcies per passar pel programa. Gràcies per obrir-te en aquesta conversa que hem compartit. I res, et tenim com una Sant Cugatenca més.
Gràcies a tots i un plaer i encantada d'estar aquí.
Fins a la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Bona tarda, connectats. Benvinguts sigueu tots i totes al Connectats a les xarxes. Avui torno a estar sol per parlar d'una de les majors polèmiques entre artistes del segle XXI, en aquest cas de hip-hop. Avui parlarem de l'enfrontament entre els rapers Drake i Kendrick Lamar. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. I per què parlem avui d'això? Doncs per aquells que hagin estat sota una cova, passat diumenge 9 de febrer va tenir lloc la 59a edició de la Super Bowl de la NFL. I no vinc a parlar de futbol americà ni de la pallissa dels Eagles als Chiefs. Vinc a parlar d'allò que acaba captant sempre l'atenció del públic, de l'actuació de l'entretemps, que aquest any ha estat protagonitzada per Kendrick Lamar. L'actuació del raper de Compton va deixar opinions molt oposades. Molts asseguren que ha estat una de les millors de la història i d'altres, en contraposició, no la veuen. Per tant, tenint en compte que per la Super Bowl han passat artistes com Michael Jackson, Bruno Mars, Lady Gaga, Bruce Springsteen o els Rolling Stones. El que ningú pot negar, però, és que la d'enguany és de les actuacions que més expectació va aixecar en anunciar-se i més polèmica ha deixat una vegada feta. I de tot això, en té culpa Drake, en part. Per posar en context, en un inici, la relació entre Drake i Kendrick Lamar era bona. De fet, l'any 2011 i 2012 van col·laborar en diverses cançons, com Buried Alive Interlude o Poetic Justice. No obstant això, un any més tard, el 2013, la seva relació fa un gir arran d'una de les frases de Kendrick Lamar al tema del músic Big Sean, Control, en què desafiava directament a diversos rappers, entre ells Drake. Miscellaneous minds, never explaining the minds. Government's grin for my alias, aliens who respond. Peddling sin, thinking maybe when you get old you realize I'm not gonna fold under the mice. Amb el pas dels anys se sabia de la tensió entre els dos rapers i s'intuïen indirectes creuades a les seves respectives cançons, però tot va esclatar al març de 2024 amb el llançament de Like That, de Future i Metro Booming.
These niggas talking out of their necks. Don't put no coughing out of your mouth. I'm way too paranoid for threats. Hey, let's get it, bro. DOT, the money, power, respect. The last one is better. Say yes, a lot of goofies with a check.
Aleshores es considerava Drake, AJ Cole i a Kendrick Lamar com el gran Big Three dels rapers americans, els tres millors. Lamar, però, pensava que només ell mereixia aquest reconeixement i Drake va respondre amb push-ups. Extortion, baby, ho career, you been shook up. This top toe you drop and give me 50 likes of push-ups. Your last one brick, you really not on shit. They make excuses for you. En aquesta cançó va insinuar que Lamar havia perdut autenticitat i que les seves col·laboracions amb artistes pop com Taylor Swift i Maroon 5 eren un intent d'aconseguir major èxit comercial a costa de la seva credibilitat en el rap. A més, una altra cançó de Drake va generar molta polèmica i va ser Taylor Made Freestyle, on el canadenc va utilitzar intel·ligència artificial per imitar les veus de Tupac i Snoop Dogg, tots dos referents de Lamar, per provocar a Kendrick. Your name is some hip-hop history. If you deal with this viciously, you seem a little nervous about all the publicity. For this Canadian light-skinned doc, we need to know the baby West Coast victory, man. Call him a bitch. Arran d'això, els mesos següents, Kendrick Lamar intensifica els seus atacs cap a Drake, publicant cançons com Euphoria, en què ridiculitzava molt el canadenc, i mesos després, amb Meet the Grahams, en què insinuava que Drake tenia una filla no reconeguda de només 11 anys. Després arriba la raó d'aquest storytelling. Kendrick Lamar publica Not Like Us, i amb aquest tema el California es corona i per molts decideix l'enfrontament a favor seu. Mustard on the beat, ho, Debo, any rat, nigga, he a freak, throw, man down, call a amber lamps, tell him breathe, bro, Nella, nigga, tell. Una cançó en què, entre altres coses, acusa Drake de tenir comportaments inapropiats, per dir-ho bonic, amb noies menors d'edat. I per si no hi hagués prou, Not Like Us va guanyar fa unes setmanes 5 Grammys, i amb el Halftime Show del Super Bowl a l'horitzó, a la televisió nacional tothom es pregunta, la interpretarà?
Ladies, yes, I wanna make a move. For sure. I wanna perform their favorite song. But you know they love the suit. What song? Yeah, that song. Oh, maybe I think about it. Oh, no. Know what? I slow it down. Say, ladies, do me this solid.
Ooh. Oh, you done lost your damn mind.
En un primer moment, semblava que Kendrick sucumbiria a les pressions dels advocats de Drake i que no cantaria una cançó tan difamatòria, però...
Don't mess this.
Oh, no. It's a cultural divide. I'ma get it on the floor.
You really about to do it?
40 acres in the mule. This is bigger than the music.
You really about to do it?
Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence.
They get on it like that.
Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck.
El públic va embogir al sentir de nou la base de Not Like Us, però quedava encara un dubte per resoldre. Dirà el seu nom? Down the whole time I know he got some hoe. I així acaba el 30è episodi de la guerra entre aquests dos tòtems del hip-hop. Quin serà el proper? Una demanda milionària de Drake? Una nova cançó? N'estarem pendents. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes sota l'arroba connectats a les xarxes. Passeu un molt bon cap de setmana. Connectats. Lambs, tell him breathe, bro. Nella nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they...
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Arriba el moment de saber quines són les estrenes a la cartellera cinematogràfica. Ho fem, com sempre, de la mà dels companys Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, el Connectats no acaba els divendres, sinó és parlant de cinema, amb aquesta secció que, com sempre, compta amb la inestimable col·laboració del periodista Jordi Guillem, de Diari de Terrassa, i el nostre cinèfil particular, el particular i especial, perquè té una clàusula de rescissió, si us el voleu endur, heu de pagar. Jordi, què tal?
Sí, una clàusula alta. Bon dia, com esteu?
Doncs, com sempre, la mecànica és la mateixa. Parlarem de 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, després parlarem de la resta i també recordarem els Goya, qui va guanyar, qui no va guanyar, la porra que vam fer, aviam si ha funcionat, qui ha guanyat, em sembla que he guanyat jo, segons el Jordi,
crec que sí,
amb avantatge, però bé, és el que hi ha, no? De ser una mica el conductor. Comencem amb una pel·li d'aquestes de superherois, que tu i a mi no ens acaben de fer el pes, però que a la gent li agrada. És una pel·lícula feta als Estats Units d'acció que es diu Capitán América Brave the New World.
Sí, és una nova entrega d'aquesta sèrie de Capitán América, que és un subgènere dins de les pel·lícules de Marvel, de la saga del multivers, etc. És la cinquena part, crec. Es diu en anglès igual, Capitán América Brave New World, que vol dir nou món valent, diguéssim,
sembla
que no té molt sentit.
Sembla
una
pizza,
però...
pizza, sí, no? De McDonald's. Sí, Brave the New World!
Doncs Brave New World, pels amants d'aquestes sagues, doncs segur que els agrada. És la història del Capità Amèrica, que després de reunir-se amb el nou president dels Estats Units, no Donald Trump, sinó Tadeu Ross, en aquest cas, personatge que interpreta Harrison Ford.
S'ha agradat dir Tadeu Jones.
No. Tadeu Ross es troba immers en un incident internacional i ha de descobrir la raó pel qual un nefast complot global fa que el món doncs estigui en perill constant. És la quarta, de fet, la quarta entrega d'aquesta franquícia del Capitán América.
Aquestes pel·lícules tenen el seu públic i sempre són esperades.
Sí, com diu molta gent, està ben feta, amb la pasta que valen,
és
només faltaria.
És una pasta, feta. Sí.
Protagonitza només Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler i Giancarlo Esposito, que és el nostre amic dels Pollos Hermanos,
doncs
de Breaking Bad.
Déu-n'hi-do l'elenc d'actors i actrius.
Se'ls gasten.
Escoltem un tastet d'aquest Capitán América.
Vinga.
¿Qué sabemos?
Había 5 tiradores. Ha sido un ataque terrorista, señor.
Yo fui general en tiempos de guerra. Ahora soy presidente en tiempos de guerra.
Su círculo más íntimo no es de fiar. Déjeme arreglarlo.
Tenga cuidado. Usted no es Steve.
Doncs Capitán América, Brave the New World, ens porta cap a Noruega, on parlarem ara, el Jordi ens parlarà d'un drama que es diu La Tutoria.
Sí, un drama, també un thriller psicològic, una pel·li sobre la infantesa, l'ensenyament. És la història d'un nen que es diu Armand. De fet, el títol original és Armand. Aquí, per causes que desconeixem, li van dir La Tutoria. És un nen de 6 anys que està acusat d'haver traspassat certs límits amb un amic, amb un company de classe, i ningú sap exactament el que ha passat, ben bé, però la direcció de l'escola convoca els pares per discutir el tema, i tot això desencadena un conflicte important que posarà sobre la taula qüestions que aborda la pel·lícula, com la sexualitat en la infantesa, la culpabilitat o la complexitat d'aquelles zones grises que hi ha entre la violència i el joc. Una pel·lícula d'aquestes inquietants per la temàtica i pels personatges, que la dirigeix un cineasta noruec que es diu Halvdan Ulmantondel, una cinematografia no habitual a les nostres pantalles i que ens arriba aquest divendres.
Molt bé, doncs La Tutoria, aquest drama fet a Noruega, i ara ens anem de nou als Estats Units, una comèdia que també diríem que és d'una nissaga, la nissaga de Bridget Jones, que en aquest cas és Bridget Jones loca por él, amb la gran René Zellweger, com ho diem?
Zellweger. En aquest cas començàvem amb una nissaga, continuem amb una altra. El títol d'aquest Bridget Jones és Mad About the Boy, loca por él, vale, acceptem. És una pel·lícula del Regne Unit, de fet, no pas nord-americana, protagonitzada per René Zellweger, la Bridget Jones clàssica. Recordeu que la primera pel·li es va fer el 2001 i de llavors se n'han fet 2 més, aquesta és la quarta. Hugh Grant també hi apareix, en el paper de Daniel Cleaver. Emma Thompson. Sí.
A mi és un actor que
no
et diu res. Home, ha
fet comèdies així prou interessants i alguna altra cosa.
No m'agrada.
També hi surt Emma Thompson, que interpreta la doctora Rowlings, i Chiwel Eliofor, un actor afroamericà. En aquí ens expliquen la història de la Bridget, que està sola després d'haver-se quedat viuda. Si sou fans de la saga, recordareu
ja
que a la darrera ja va quedar viuda fa 4 anys.
I si no, us hem fet un spoiler.
Exacte. Bé, però això es veu al principi. Eh?
De cavall.
El seu marit va morir en una missió humanitària al Sudan.
Però que vol anar a l'estrena d'aquesta... Ai, no vaig veure l'última!
Doncs ja
l'hem esgarrat.
Ja ho sabem.
Disculpeu-nos, eh?
És mare d'un nen de 9 anys i d'una nena de 4, el Billy i la Mabel, molt lluny d'aquella jove protagonista que no tenia parella de la pel·li de fa 24 anys. Es troba en una espècie de limbo emocional perquè es dedica a cuidar els seus fills, encara veu un antic amant, el personatge que interpreta Daniel Cleaver, i està pressionada per la seva família, en fi, per la seva companya de feina, la veiem transitar per la seva vida complicada, com a les altres pel·lis, i a partir d'aquí, doncs, veurem com es desencadenen els aconteixements. No s'acostumen els seus fills a...
Això és molt botanito, eh? Sí,
perquè tampoc l'explicarem tota, no? Però els nens no tenen pare, no s'acostumen, ella manté una relació amb un professor del seu fill, en fi, aquestes històries...
Spoilers,
sí, de Bridget Jones, que si sou fans de la saga no és el meu cas, crec que tampoc el teu, doncs us agradarà.
Bueno, sí, no. Sí, prefereixo altres registres de la René. Escoltem una mica d'aquest Bridget Jones, Loca por él.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo. Tal como eres.
Pero a veces esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, senyora Darcy.
Senyor Wallacker.
Porque tu abuela va en pijama.
Doncs aquesta comèdia que és feta a Gran Bretanya, no als Estats Units, com jo deia, ens dona pas a un documental fet a Espanya que es diu La Marsellesa de los Borrachos. Escolta, què vol dir això?
Doncs mira, és una pel·li curiosa que l'hem portat precisament per la seva curiositat. És un documental, de fet. Explica la història d'un grup de joves antropòlegs italians, en aquest cas, que va fer un viatge clandestí a Espanya l'any 1961 amb la intenció de gravar cançons populars que donaven suport a la resistència antifranquista. I com a resultat de la seva feina van ser processats pel règim franquista i les seves gravacions van acabar sent censurades. Ara, 60 anys després, i de la mà d'Emilio Jona, de 92 anys, és l'últim membre que queda viu d'aquest equip de viatgers que van a Espanya, es recuperen aquestes gravacions inèdites, d'aquí l'interès del documental, sí. I reconstrueixen tot aquell viatge que van fer als anys 60, a principis dels 60. El documental és un viatge emocional i polític que recupera aquests records històrics i podem sentir aquestes cançons que són tan rellevants i tan d'actualitat avui com ho van ser en el seu moment. És una pel·li de Pablo Gil Rituerto que explora una mica això, la memòria republicana durant el franquisme, el postfranquisme gairebé.
Sí, els moments més durs, aquells anys foscos. Tots ho van ser, però déu-n'hi-do després de la guerra. Acabem amb un drama fet a Itàlia, parlaves d'italians, un drama basat, bueno, que està centrat en la Segona Guerra Mundial, que es diu Vermiglio.
Sí, potser la pel·lícula amb més qualitat de les que portem avui, sí, jo crec que sí.
Fa bona pinta, sí, patxoc, sí. Diuen.
I veient el tràiler també sembla interessant. És una pel·li d'una dona, Maura del Pero, interpretada per Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico i Roberta Rovelli. Està ambientada a la Segona Guerra Mundial.
Ah, sí?
Sí, és un drama d'època.
No ho dic perquè com ho acabo de dir.
Ah, bueno, sí, home, si algú no t'escoltava.
Exacte.
En un remot poble de muntanya, dels Alps italià, finals de la guerra, cap al 44-45, ens explica la història de la família del mestre del poble i ens explica com l'arribada d'un soldat, d'un desertor, de fet, de l'exèrcit alemany, alterarà la seva vida i conduirà tots els membres cap a un final, cap a un destí inesperat. Una pel·li italiana de 120 minuts que, ja et dic, té molt bona pinta, aquest Vermiglio.
Doncs escoltem Vermiglio i tanquem aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades que ens portava el Jordi.
Podría haberte escrito algo.
Ha dibujado un corazón porque es un romántico.
Lo ha dibujado porque es analfabeto.
Analfabeta.
Luché a su casa.
¿Estás contenta?
No lo sé.
¡Viva los novios!
¡Viva!
¡Dos, tres!
La mejor de la clase.
Doncs Vermiglio, un drama fet a Itàlia basat en coses que van passar a la Segona Guerra Mundial, és l'última de la qual parlava, però també s'estrena aquest cap de setmana. Bueno, de fet, ahir es va estrenar Attack of Titan, de Last Attack, esperem que sigui l'últim, d'una pel·lícula d'animació feta al Japó, dues més d'animació, una de Luxemburg, que es diu Mari Superchef, i Los Exploradores d'Argentina, un documental fet a Espanya que es diu Descalzos i una pel·lícula d'aventures que es diu Chava, fet a la Índia, que tanca una mica una, un cap de setmana curt, de poques pel·lícules.
Discret, no? Discret.
Discretet. Va, i ara aquí arriba el moment on...
Anem a repartir premis.
On, exacte. En el Jordi ens recorda, ja ho sabeu que jo no soc molt, molt partidari, però aquest cop vam fer porra i, per tant, hem de parlar dels Goya. Va ser la gala, va estar bé...
massa llarga pel meu gust.
Reivindicacions, els altres diuen que no, que massa poques... Etc.
Reivindicacions les habituals, potser bastant carregades, sí, de reivindicacions, com més habitual. Uh-huh. I la gala, doncs, va començar a les 10, va acabar a les 2 menys quart, bon, gairebé, per tant, 4 hores, que no passaria res si la comencessin, ja no et dic a les 8 del vespre, però
sí,
a les 9...
Mentre tu veies la gala, jo estava veient la segona part del Real Madrid-Atlètic de Madrid.
Què tal, bé?
Bueno, va anar bé. No sé. Bueno,
bon resultat pel Barcelona, no? Un punt per cada un.
Barça, per tant, endavant. Si el Madrid no guanya, ja m'està bé. Escolta'm una cosa, millor pel·lícula. Van guanyar dues, no?
Van guanyar dues. Inèdit, no havia passat mai en els 38 anys, em penso que són de història dels Goya. Uh-huh. Sembla ser que perquè van acabar empatades. És com allò del congrés de la CUP, saps? Que van quedar
congrés, sí.
678 sí. a 678 o no sé quants, doncs el mateix.
Doncs aquest cop va passar.
Sí.
No hi ha vot de qualitat del president del jurat?
No, aquí... Sembla ser que va ser per això, perquè els pobres que van llegir el sobre es van quedar una mica perplexes. Més que res perquè els hi van
això
posar...
Això vol dir que era sorpresa.
Sí, però vull dir que els podia explicar d'una altra manera, perquè van posar el 47 i la Infiltrada, que són les dues guanyadores, ex aequo, però clar, quan va dir ex aequo, ja tothom estava celebrant els del 47, i llavors va dir, un moment, que aquests també
momento.
Han guanyat. En fi, el 47,
jo
sabeu...
Jo vaig dir el 47, tu vas dir l'Estrella Azul, per tant...
Per tant, res, jo vaig votar més amb el cor que no...
Sí.
De fet, la Infiltrada s'ha estrenat avui a Movistar Plus, per tant, els que la vulgueu recuperar, ja la teniu? Sí,
home,
sí.
Home, doncs aquest cap de setmana cau segur.
Ja teniu feina. I molt també el 47 ja hi és, ja a Movistar, vist, com moltes altres de les guanyadores, pràcticament totes. De moment guanyes tu, no, diguéssim?
Sí.
Bé,
va,
de
millor
fet, no,
direcció.
Van guanyar,
anem per feina, si
guanyar
no,
dues
no
i
mai.
En vas dir una, només.
Bueno, és bons, mig punt, és
mig
igual.
Punt,
és
vale,
igual, si guanyaré, sí, igual.
Vale.
Va, millor, anem per... Si és que si no, no sí, acabarem. Sí. Millor direcció, va. Qui va guanyar?
Va guanyar Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez.
Vale, doncs zero punts. Per segundo premio.
Per segundo premio.
Tu i jo tu vas dir la Virgen Roja i jo Marco. Va, millor que tu protagonista.
Va ser, com ja se sabia sobradament, Eduard Fernández, no pel 47, sinó per Marco.
I tu vas posar Vito Sanz pel Bovereix, per tant vaig guanyar jo 1.5-0.
Un i mig a zero.
Bueno, no hauria de ser mig, però bé, és igual. Millor actriu protagonista. Qui
tampoc
va guanyar?
Hi havia cap dubte que se l'enduria Carolina Juste per La Infiltrada.
Per tant, 3-0. Tu vas posar Patricia López de Los Destellos. Millor actor del repartiment. Qui va guanyar?
Va ser Salva Reina, del 47.
Jo recordo,
fa molt bona interpretació.
Podem recuperar el d'allò que jo vaig dir, crec que guanyarà, però jo vaig dir Enric Auqué i tu, Òscar de la Fuente, per tant, 0. Millor actriu del repartiment.
Va ser la catalana Clara Segura per la pel·lícula Casa en Flames.
4-0. Jo vaig dir Clara Segura, tu vas dir Nausica Bonin de La Infiltrada.
Comença a semblar un Barça-Madrid, això.
Sí. Millor actor revelació.
Millor actor revelació va ser Pepe Lorente.
Val, doncs ni tu ni jo. Jo vaig dir Daniel Ibáñez per segundo premio i tu, Cuti Carabajal, per l'Estrella Azul. Què
va
més?
Va ser de l'Estrella Azul, no? Pepe Lorente, també?
Sí. Uh-huh. Millor actriu revelació.
Laura Weismar per...
Salve Maria.
Salve Maria.
Re. Jo vaig posar Soy Nevenka, que per ser l'he vista i està molt bé.
També la tenim a Movistar.
I Marina Guerola, tu vas dir, de Los Destellos. Millor direcció novell. Qui va guanyar?
Millor direcció novell va ser per Javier Macipe, el director
de l'Estrella Azul.
L'Estrella Azul, que és la meva favorita.
Doncs 5-0.
Li van donar direcció novell.
Tu vas dir
ja m'ha arribat a la maneta.
Li vas dir Faust, de Calladita. I va, aviam si puntues a Mejor Canció Original.
Aviam, la cançó original va ser la de Los Almendros, de la guitarra flamenca de Yeray Cortés.
Jo vaig dir segundo premio.
Aquí guanyat,
detalles, diferències, 5-1, el partit de tornada, no cal ni que el jugui.
No cal ni que el jugui, ja està.
Doncs escolta, ja que has parlat d'aquesta cançó de Los Almendros, que canta la Tània i és de Yeray Cortés, marxem amb ella i acaba a guanyar
de justícia
el premi a la millor cançó. Doncs bueno, 5-1, l'expert és ell. Jo diríem que sóc el suplent, però en aquest cas allò són els partits entre setmana dels equips de futbol que juguen titulars contra suplents, sí. Sempre guanya el suplent.
La Ponferradina, que
sempre,
guanya
sempre
per sorpresa del Madrid.
Doncs, en aquest cas, han guanyat els suplents. Jordi, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, bon cinema.
Me dio por recordarte y el corazón me dolía. Y pa' que no te duela, casi siempre te miento. Y cuando río por fuera, lloro por dentro.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's
Rec de final d'aquest Connectats de divendres. Com sempre, un repàs a les previsions, a l'agenda dels diferents municipis que formen part del programa. I comencem amb Terrassa. Sergi Estapé, molt bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Avui a les 10 de la nit hi ha la nova Jescava, concert de Marta Duran Quartet, que presenta el seu primer disc, titulat Shine. Dissabte a les 9 de la nit a la Factoria Cultural, actuació de l'Eric Clapton Tribute Band amb Xavier Sorenins.
Gràcies, Sergi. I ara seguim amb les propostes que ens arriben des de Sabadell. Júlia Ramon.
Aquest cap de setmana hi ha un parell d'equipaments de Sabadell que obren les seves portes de manera gratuïta. L'Aeroport i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Demà al vespre, l'Observatori Astronòmic de Sabadell també ha organitzat un taller per aprendre a observar les constel·lacions. Els participants faran el seu planisferi i observaran algun astre amb grans telescopis. I en música, el polifacètic Manu Guix torna una vegada més a la Caborpí aquest divendres a les 9 del vespre. Les entrades, però, ja estan exaurides. Demà dissabte, el tribut Son de Rosas oferirà un concert en honor a aquesta banda que recentment ha estat a l'ull de l'huracà.
Gràcies, Júlia. Temps ara per conèixer el més destacat de l'agenda de Badalona. Anna Clarà, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs aquest dissabte hi ha ruta ciclista a gravel dels Amics de Can Ruti en benefici de la recerca en trasplantament renal i pancreàtic. Els fons recaptats es destinaran al servei de nefrologia de l'Hospital Germans Trias, més concretament a la recerca en trasplantament renal i pancreàtic. Alhora també hi ha campionat olímpic d'arts marcials a l'Olímpic Arena, organitzat per la promotora Fight Lover, que promet ser un esdeveniment inolvidable de boxa. I aquest diumenge, amb motiu del 25è aniversari del Memorial Li Chang, es podrà gaudir d'un espectacle familiar molt original en què la màgia conviu amb l'univers poètic de la companyia Gira Màgic, que crea un univers oníric de la gran bellesa que desperta la sorpresa i la imaginació de grans i petits de tot el món.
Gràcies, Anna. I de Badalona al Prat per conèixer quina és l'oferta per aquest cap de setmana. Ivan Conde.
Aquest vespre a la capsa hi ha concert de Lluqui Valverde. El saxofonista i cors de la Ludwig Band presenta les seves composicions i darrers singles en solitari a la sala de concerts pretenca en una actuació amb entrada lliure a partir de les 9 de la nit. I diumenge l'artesà acull Un matrimoni de Boston, l'obra de David Mamet, creada el 2005 i que torna a escena sota la mateixa direcció de Josep Maria Mestres i la interpretació d'Emma Vilarasau i Marta Marco canviant-se els papers i afegint-hi la d'Emma Arquillué. Les entrades per a la funció diumenge a les 6 del vespre estan exaurides.
Gràcies, Ivan. I ara tornem al Vallès, a Castellà. Quina és l'oferta cultural per a aquest cap de setmana? Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Com ja vam avançar fa uns dies, Castellà planta la catifa vermella amb la inauguració aquest vespre de la 17a edició de la Mostra de Cinema Social de Castellà, el BREM. La inauguració, com dèiem, tindrà lloc aquest vespre amb la projecció de Marco i una entrevista oberta amb el guionista de la pel·lícula Jorge Gil Munarrit. Serà 8:45 a l'Auditori del Mirador. Fins al 23 de febrer es projectaran al BREM pel·lícules com Soy Nevenka, Los Destellos, Polvo Serán, la preestrena de la història de Suleiman o Por Todo lo Alto, Matronas o Emilia Lía Pérez, entre d'altres. Algunes de les projeccions comptaran amb convidats com l'actriu Mònica Almirall, la crítica de cinema Emma Merino o l'actor de cinebenca Urko Olazábal. Podeu consultar tota la programació a castellavallès.cat.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs també a l'agenda de Sant Cugat. Joan Muñoz, què destaquem?
Bona tarda, Carme, una altra vegada. Doncs mira, torna al Siglo Mercantil el millor tribut del Canto del Loco, de la mà de Encanto del Loco, que és una banda formada a Barcelona a mitjans de 2021, i aquest tribut doncs et transportarà a l'època del 2000, on Dani Martín i els seus van crear himnes del pop-rock nacional que encara recordem al nostre país. L'obertura de les portes és a les 10 de la nit, però l'inici del concert és a les 10 i mitja. L'entrada val 18 euros i es pot comprar via online. Recordem, a les 10 i mitja, a la sala del Siglo del Mercantil, i per diumenge, a les 9, al Cafè Auditori, Víctor de Díaz Diego Organic Quartet, un quartet format per reconeguts músics residents a Barcelona, interpretaran un repertori que combina música dels grans compositors de jazz amb temes originals. El preu de l'entrada és 5 euros i durarà una horeta. Al Cafè Auditori, diumenge a les 9.
Perfecte. Doncs aquí acaba una setmana més del Connectats. Hem consumit la meitat del mes de febrer. Aprofiteu aquest cap de setmana perquè nosaltres tornarem dilluns. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, tornarem a estar connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.